Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Allunyades de tot, les Shetland són un arxipèlag del Mar del Nord, equidistant de les costes de Noruega i del nord d'Escòcia. El centenar d'illes que el formen tenen pobles mariners, penya-segats coberts de vastes prades, gran diversitat de fauna marina i una cultura i uns festivals que recorden la seva herència vikinga. La latitud nord i el vent gairebé sempre present a Mainland, l'illa principal, contribueixen que amb prou feines hi quedi un sol arbre autòcton. Tot envoltat d'una catifa tova de prats, esquitxats de casetes amb sostre de dues aigües, turons que acaben en espadats i platges solitàries que es perden en l'infinit.
Oriol Alemany, què tal?
Benvingut. Hola, bon dia.
Tot un contrast, aquest passat guerrer, no?, dels vikings i aquestes casetes de sostre de dues aigües, aquests prats verds que et trobes ara quan hi vas a la Shetland.
Sí, és supertranquil. I més ara que hem anat fora d'època, en ple hivern, ha sigut una meravella de tranquil·litat.
Que ja has tornat a bord del Shepherd 2? Ara no. Ja deu anar pel Shepherd 4 o 5, quan hi va anar la darrera vegada? O quan hi vas
sí,
anar...
no sé si
vas
enxampar. No sé, 4, no ho sé, però aquesta vegada un dels problemes, entre cometes, que té Shetland per anar-hi a l'hivern és que és l'època d'uns vendavals molt potents.
Oriol Alemany, fotògraf de natura i viatges.
I realment navegar és una mica arriscat.
O navegar o volar.
O volar. De fet, el dia que arribàvem vam pagar alguna batzegada. A més, són avions d'aquests que encara van amb bèl·lics, que van des d'Aberdeen o d'Edimburg o així. I després això, va haver alguna batzegada a l'aterrar i, de fet, el dia abans de marxar van cancel·lar per vent tots els avions, tots els ferris i tots els autobusos.
Els autobusos també?
Sí, els autobusos que anaven d'un poble a l'altre i així van parar perquè...
Per les ventades.
Jo vaig mirar aquell dia i eren com 70-80 km hora de mitjana amb ràfegues de 125 km hora i així, no? I de fet vam estar al far de Sundborg, que és al sud de tot, que és on hi ha l'aeroport, perquè el dia següent de matinada agafàvem l'avió i estàvem allà amb el cotxe que havíem llogat pagant unes batzegades al cotxe i gaudint allò... el vidre del cotxe, perquè fora és que era impossible estar.
Si estaves dins del cotxe, notaves com el cotxe...
Sí, anava amb
els cops de vent.
I sí, i algun moment baixava la finestreta a fer una foto de les onades donant a la costa i així, tornava a tancar i vam pensar, demà no sortim d'aquí ni bojos. I no, la nit va calmar i sí, sí. El matí següent vam anar a l'aeroport, vam dir, l'avió surt? Sí, sí, per què no? Perquè avui els vents no són de 120, només eren de 60 o de 40 o no sé quan. I sí, sí, vam sortir perfectament.
És a dir, que has d'anar amb dies, no pots anar just tant a l'anada com a la tornada, perquè és imprevisible el que pugui passar.
Sí, i de fet, quan vam gravar el programa sobre el nostre viatge ja a l'estiu, que havíem anat a Fair Isle, que era la illeta del sur i així, vam tenir problemes en ple estiu i aquesta vegada a l'hivern ni ens ho vam plantejar. Vam dir, bueno, Fair Isle, res de res. Ens mantenim en els llocs on podem creuar amb ferris curts, com l'Isla de Yell o de la més al nord, que és Unst, i són ferris, bueno, de 10 minuts, de 20 minuts, una cosa assumible, diguem-li, no? I una mica grossos, que porten cotxes i camions. Els de dalt, un ferri mitjanet, el que va de Mainland a Yale, potser acaben 20 cotxes, i el de Yale, uns...
Són petits, són petits,
és una mica més petit,
n'hi acaben... Travessies curtes.
Sí, 7 o 8 cotxes.
La Shetland, parlem d'un centenar d'illes, mig de l'Atlàntic Nord, 16 de les quals habitades, més o menys, amb uns 23.000 habitants en total, amb tot el que és l'arxipèlag de la Shetland, gairebé tan perdudes com la illa de Jan Mayen, que és una illa noruega parcialment coberta per glaceres. En aquest cas, aquí no hi trobes glaceres.
No, no. De fet, les dues setmanes anteriors a arribar-hi, o sigui, primers de gener, van tenir moltes nevades. Va ser una mica caos, perquè jo ho seguia, doncs, algun fotògraf de Shetland, que segueixo i així, i veia, doncs, que em deia, no podem sortir de casa fa una setmana, totes les carreteres estan tancades perquè hi ha neu i així. Però no és normal. No és normal, no hi ha vent, fred, onades, però estan en una latitud és més baix que Feroe, i llavors no és un lloc on normalment hi hagin grans nevades.
Tu has parlat de Fair Isle, que és la que està al sud d'aquesta illa, doncs, que trigues més en arribar-hi, per tant, doncs, t'has de repensar en agafar el ferri si el mar, doncs, està mogut. Fair Isle és com un retall de terra emergida del mar, sobre penya-segats, coberta de prats verds.
Sí, amb cingleres que l'estiu estan plenes d'ocells marins nidificant. Sí, això és el que vam fer l'altra vegada. Jo dic que aquesta vegada no ens hi vam poder arribar.
Us veu situar a Uns, l'illa més septentrional.
Bueno, la idea era, des de l'altra vegada de l'estiu, que ens van parlar, que l'hivern feien una festa, nosaltres en diríem Up, Heli, Ha.
Però ells...
Ells diuen, Upelia. I quan parlaves, deies, ho pronunciaven superràpid i així. I la idea era sempre, ostres, podíem anar a veure un dia aquesta festa, no? I aquesta festa sempre és l'últim dimarts de gener. I a vegades hi neva, a vegades fa ventisques de 100 km per hora, i és, bueno...
Una mica arriscada.
Sí. Però, bueno, anat passant els anys, i allò que de cop volta aquelles coses, anem a veure... I a mi em feia molta il·lusió veure la resta de les illes en si a l'hivern, no? A més, aquesta època és una bona època per veure llúdrigues, orques... I vam dir, va, vinga, anem. I vam arribar a Sundborg, que és al sud. La primera nit vam anar a Lerwick, amb un alberg.
Lerwick és la capital?
Sí, és com la capital. Bueno, són 1.000 habitants, 1.000 i alguna cosa. Però hi ha un alberg que vam arribar i vam estar sols, una casa victoriana d'aquestes obscures allà al mig de la ciutat. No hi havia ningú. Deia, si no hi ha ningú, truca al telèfon tal. Vam trucar, va aparèixer un home, ens va obrir. Diu, teniu tot l'alberg per vosaltres. I, bueno, vam sopar en una sala enorme plena de taules que feia una mica de llullo, quasi de dir, ara aquí sortirà el fantasma del castell, no? I després ja el dia següent vam decidir, donada les inclemències del temps, vam dir, anem el més amunt possible i ja anirem baixant a mida que puguem, no? I el més amunt possible és anar a Uns, que és la illa més al nord, no?
I llavors vas creuant tot l'arxipèlag per una carretera i...
Sí, una carretera que està bé, vas fent carretera. Hi ha la illa més gran que en diuen el Mainland, la terra principal, diguem. D'allà creues a Yale. Yale és una illa com intermitja, no és de les més atractives.
Però és molt ràpid, perquè la carretera no ha de creuar l'aeroport primer.
Ah, bueno, sí. Quan estàs a Sundborg, això és curiós. Jo és l'únic lloc del món que he vist una carretera que passa pel mig de la pista d'aterratge. Hi ha uns semàfors i has de mirar a veure si... És com passa a nivell, però d'avions. A veure si t'aterra algun avió, no? I ja es posa el semàfor, a veure, i passes. Però això, ja havíem anat a dormir a l'Airwick, el dia següent vam pujar a Yale, Uns, que Uns m'agrada molt l'eslògan que tenen, no? Però és un lloc bastant més perdut. I el seu eslògan és la illa per sobre de totes. Tots els altres esteu per sota, no?
Home, és la illa habitada més septentrional, no? La que està, sí, més al nord de la...
Bueno, del Regne Unit.
Del Regne Unit, sí,
del
sí.
Del Regne Unit en sí, si sí. És el punt més nord, no?
Sí, sí.
I ara ja vam trobar, bueno, una mena de cabanyetes, com un xalet així petit, gent molt amable, i vam estar allà instal·lats, superbé, molt tranquils, una joia estar allà absolutament sols, no?
Què parles, amb xetlandès?
Sí, és curiós. Saps que es van intentar ensenyar-los gaèlic, però com que formen part d'Escòcia, Escòcia van intentar imposar-los el gaèlic. I em van dir, no. Diuen, aquí no hem parlat de gaèlic en la vida, aquí venim dels noruecs, no? I van aconseguir que no s'ensenyés gaèlic a les escoles.
Parlaven al nord.
Podia parlar un anglès així una mica sui generis, però molts topònims i paraules així de noruec antic i així, quan tenien influència dels vikings.
Però us enteníeu bé.
Sí, superamables. Mira, una cosa, la veritat és que últimament hem anat diverses vegades a Feroe I cada vegada que anem a fer-ho és com un mal de panxa, saps? La gent molt esquerpa, m'atreviria a dir, alguns bastant antipàtics, i és com un mal son, no? I aquí, el primer dia, tothom saludant, tothom superamable, i l'Eulàlia, la meva dona, deia, dius que són un encant, aquesta gent. Potser després de fer diversos anys així seguits fer-ho, us té un caràcter absolutament diferent i necessiteu alguna cosa i voleu que us ajudem. I...
Clar, perquè si vas a les Feroe, et passa això, pots pensar, potser és l'aïllament que fa doncs, que el caràcter d'alguna forma es torni agre, es faci malbé, però clar, vas a les Shetland, que són...
que
la sensació
similars.
És... de silenci, d'aïllament i de solitud, doncs és igual que les Feroe i de sobte et trobes gent amable.
Potser és la influència anglesa, no sé, no sabria dir-t'ho, però realment clarament diferent, eh? Una cosa del segon dia. Jo no me'n recordava gaire d'aquest tret dels xandlandesos, no? De quan vam estar fa anys, però va ser molt evident i potser també l'estar sols, com que entràvem en una botiga i érem els únics que entraves en un cafè, que estan tots tancats a aquesta època.
Els únics estrangers.
Costava trobar algun lloc per anar a prendre alguna cosa. I superamable sempre, i això, i no sé, aquella sensació de, ai, quin gust de viatjar tranquil i sabent que ets ben rebut i que la gent li agrada que vagi, saps?
Perquè, esclar, tu has dit que veu trobar una cabaneta, però aquesta cabaneta estava a prop d'alguna població o algun poble...
Sí, hi ha un poble que es diu Balta Sound. Els sounds són com els fiords.
Sí.
I fa una entrada així en el nord, al nord-est, i allà hi havia uns que llogaven dos xalets, en deien.
Que deuen ser quatre cases, no? Això...
Sí, sí. De fet, a internet, aquestes coses que t'enganya internet, parlava del famós forn, la botiga i forn de pa de Balta Sound, no? I que s'ha de visitar, i les delicatessen que tenien, i les no sé què i tal.
I
vam anar a buscar-ho per allà. Al costat del fiord hi ha quatre cases. I al final trobem un sortidor de benzina superbé i tirat per allà al mig.
Rovellat.
I al forn aquell, no? I vam entrar. Aquesta típica botiga d'illa, que tinc una mica de tot, des de pa, pneumàtics i
amortiguadors. Cordes i xarxa tot, no? Per pescar.
I la veritat és que el pa que tenia així era unes galetes seques, vam acabar comprant unes que eren molt famoses d'allà a la Xela.
Salinitzades pel mar.
Provem-les i era una cosa resseca. Que dius, bueno... Però bé, molt, molt xulo. I tot i el vent i així, vam gaudir molt, eh?
No, perquè veu enxampar dues tempestes de l'Atlàntic, no? La Jocelyn i la Ingun.
Sí, la veritat és que hi havia hagut una, que ara no recordo el nom, just abans. Vam arribar amb la Jocelyn, vam empalmar tota la Jocelyn, quasi tota la setmana que estàvem per allà, i al marxar, aquesta tan forta, ja que va arribar de 120 km per hora, i així que et dic, que van cansar els avions, aquesta era l'Ingun. Vull dir que vam tenir algun petit dia de calma pel mig, però en general va ser bastant mogudot.
I com suporten ells aquest temps, des del nostre punt de vista intempestiu?
Tancats a casa i fent galetes, suposo, perquè i jerseis, perquè és molt típic, el tema del teixir amb la llana. La població de xais em sembla que era 7 vegades superior a la humana. I fa una llana, en castellà diria rècia, i és clar, ja ho veus, per què? Perquè és que veus els vents pasturant a la platja amb unes onades, amb la ventisca, el fred, i estan tan panxos per allà passejant ells.
Una llana... És l'espart que la llana.
És una llana així, espessota, dura, sí. Dura i tal, però que protegeix molt bé del fred. Llavors diuen que això, que els jerseis i els mitjons que fan i els gorros, que són molt d'abric, però que si ets d'aquest, com és el meu cas, que a mi la llana quan em pica em posa els nervis, doncs que sí, que és una llana tipus picant. Però hi ha moltes botigues d'això...
De capdells de llana...
De capdells de llana, de teixir... Hi ha una llarga tradició amb això. I penses, bueno, que estàs tancat a casa amb aquestes vendavals, en aquella època no poden conrear ni res, els vents estan fluts per la muntanya, vull dir que no...
Més tampoc... La llum també deu ser escassa, l'hivern.
Sí, de fet,
bastant,
aquí...
Amb una latitud bastant al nord.
Sí, se'ns ponia el sol... Bueno, se sortia tardot, quarts de nou o així, i es ponia també... a les 4 o així, ja ens podíem retirar perquè
ja no hi havia res a fer.
Ja no hi havia res, negra nit i amb vendaval, tampoc era qüestió d'estar voltant, no?
Si quan entraves al forn sempre trobaves algú fent mitja arreu del taulell?
Sí, a vegades sí. Però això, super allò que entraves, hola, bona tarda, tal, saludar, què feu, no sé què, molt, molt bé, no? I una cosa que em va cridar l'atenció, que en vam veure un, però sabem que n'hi ha diversos a les illes, són les neveres de pastissos. I es vas per la carretera i hi ha un moble gran, com una nevera així industrial, plena de pastissos, tu obres, agafes el pastís, i hi ha una capseta. I diu, l'escon val una lliura esterlina, la tarta de poma val tant, no? I pues, obres, agafes, deixes allà i pots fer el berenar al cotxe, no? I aquelles coses que a mi em fan molta enveja de país, en aquest sentit, no? Recordo Austràlia, que a Queensland els agricultors deixaven camions aparcats vora la carretera amb caixes de kiwis, i també era això, no? Agafa els kiwis que vulguis i va al tanc cada un i hi havia una caixa i miraves la caixa i estava plena de diners. Dius, bueno, és que aquí no hi hauria ni kiwis, ni caixa, ni diners.
Hi ha alguns parcs, me'n recordo que alguns parcs d'Austràlia també entraves a la zona natural i no hi havia ni guarda ni res, però hi havia la caseta i deia, mira, l'entrada d'aquest parc és tant, i deixaves també...
Zones d'acampada, recordo.
Les zones d'acampada, deixaves el que costava l'acampada i ningú tocava, ningú...
És que algú pugui dedicar-se a fer pastissos a casa seva, posar-los en una nevera al mig de la carretera.
Clar, perquè qui és que fa aquests pastissos?
Bueno, aquesta, hi havia una que era molt típica, una que es deia The Cake Fridge, que surt a estar a les guies turístiques. A més, estàvem en una carretera lateral secundària, eh? I vam parar i tal, i vam fer un pastisset, vam deixar els diners, i dius, no sé, dona una sensació de tranquil·litat.
Un grau de civilització.
Després dius, bueno, a vegades que anaves d'excursió, deixo el teleobjectiu de la càmera en el cotxe perquè no el vull carregar ara. No? Però, bueno, si no els hi roben els pastissos, suposo que no
robaran un objectiu de càmera.
Els objectius, no? Et dona una sensació de tranquil·litat i de lloc civilitzat.
De civilització, no?
De civilització i cultura.
Home, realment, clar, et permet viure molt tranquil. Aquí, per la seguretat, s'ha d'invertir molts diners i, a més, tens un neguit i no pots fer moltes coses, no? Perquè si les fas, doncs, de seguida queden fetes malbé. És una llàstima, sí.
Fins i tot hi ha un lloc, en el nord, a uns, que estan construint una base de llançament de coets. És molt curiós, jo no sé com portaran els coets allà dalt. Llavors, és una base de llançament de coets per ficar satèl·lits aquests de baixa altitud i coses així. L'estan construint ara. Llavors, hi ve uns cartells, vam passar-hi. Atenció! O sigui, en el moment en què et prohibeixen alguna cosa, atenció, prohibit entrar, zona de llançament de coets, tal i així... Diu, tots els aliens que entrin seran deportats a Mart. Amb un cartell oficial, impresa allà al costat. Dius, o sigui, t'estan prohibint alguna cosa i t'estan fent la brometa. Dius, com és possible, no? Dic, no és possible que això sigui un cartell de veritat. No?
Seran els primers a ser llançats amb la força del vent dels huracans.
Tots els aliens aquests seran deportats. Hosti.
Com va ser la vida a uns... Has dit que anaves a cercar llúdrigues marines, orques, una beluga solitària que tenies notícia.
Sí, és curiós perquè, bueno, el que deies, les aficions d'ells, no? Moltes cases seves sobre fiords, sobre el mar, etcètera, no?
Un penya-segat.
També tenen grans finestrals i això que fan a les cases nòrdiques, que normalment no posen cortines, sempre, com que tenen tan poca llum, tenen molt obert. I suposo que des de casa seva, pues, potser amb binocles veuen passar un cetaci, una orca, una balena, etcètera.
Tot estan a la sala d'estar, no?
Sí. I és curiós perquè tenen un grup a Facebook que és de orca sightings, o sigui, observacions d'orca. I llavors, quan algú de les illes veu una orca, ho posen al grup.
Des del sofà de casa.
Des de casa he vist passar... A més, tenen un grup d'orques que són set, que són una família, que li tenen hasta el nom posat a la família. Els set de no sé què acaben de passar per davant de casa en direcció nord cap a no sé què. I aleshores, el de la casa de més amunt, sí, ja les veig venir, ara van cap enllà. Llavors... Es veu que ha crescut com una afició entre la gent de les illes a veure les seves orques, no? I llavors pues, agafen els cotxes i se'n van corrent a la costa i tots he vist... Això no em vam veure cap aquests dies, però he vist fotos, no?, de tots allà. I llavors hi havia una nota en el grup de Facebook de la policia local. Per favor, es prega que quan pareu per veure les orques deixeu els cotxes una mica aparcats perquè la gent pugui passar. O sigui, tu creus la policia escrivirà al grup de Facebook «Please...» d'un parc de cars en el mig de la carretera, no? Perquè són unes carreteres...
Estretes.
Són de monocarril. És una cosa molt típica de molts llocs d'Escòcia. Que llavors hi ha el que en diuen els passing plays, sí. Que tu vas per una carretera que només hi caps tu, veus venir un cotxe de cara...
I t'atures en un d'aquests passing
plays. I llavors
plays.
Els passing plays és un lloc on fa una mica d'ampliació, hi ha un poste, vols a passing plays, t'esperes allà i venen.
Aquí xocarien els dos cotxes. Ningú
no,
s'aturaria.
Ningú se diria. Però aquí una cosa que em va cridar l'atenció, però hi ha algun moment, clar, nosaltres conduïm per la dreta, i llavors allà havia de conduir per l'esquerra, llavors tenia un passing place a la dreta i m'hi ficava sense avançar.
Però el passing place del que venia.
Era el passing place del que venia. I llavors venien i et feia com llums, ai, no, que és l'altra banda. Em posava i es passaven rient, saludant i així, vull dir, pa, turistes. No? Doncs cada vegada que passes un passing place, que aquí vam estar 9 dies, 500 o 600 passing place, cada vegada et saluden. En el moment que passes, et saluden amb la mà, adéu, un somriure i passes. I penses, jo he estat 9 dies, però si vius 60 anys en allà, el número de salutacions que has de fer ha de ser espectacular.
Igual es relaxen, si veuen que ja ets un xerlandès més.
No ho sé, però bueno, anàvem amb un cotxe de lloguer lloc, que tampoc era d'aquests que posa lloguer, no ens podien identificar a priori, no? Però l'Eulàlia m'ho deia, diu, t'has fixat que cada vegada tothom sempre ens saluda en el moment que passa pel passing place. Ja dic, i potser en una carretera te'n trobes 30, clar, de passing place.
Què anàvem, cap als penya-segats de Hermanes?
Hermanes és just al nord, és on hi ha les cingleres més bèsties. I vam anar a l'estiu i estava ple d'ocells marins. I aquesta vegada hi volíem anar. És una caminadeta a través dels pàrams aquests, del Murland, que en diuen ells. I la veritat és que no feia gaire bon dia per fer-ho i al final... La veritat és que aquesta vegada hem voltat bastant amb cotxe, excepte un dia que va parar una mica el vent. Voltar amunt i avall, baixar, treure el cap amb una platja, passejar per la platja, rum, començar a pedregar, tornar corrent cap al cotxe, corre cuita xops, i al cap de 5 minuts torna a fer sol.
Clar, perquè no portes paraigües aquí, perquè el paraigües amb aquestes ventades que fa no serveix de res.
Bueno, en portàvem un, però jo crec que no ho vam treure mai, perquè és que...
I no en deus veure tampoc a les illes, vull dir, la gent no els deu fer servir.
No, són més de no
anar... Impermeables, no... Sí.
Perquè és que amb aquestes ventisques no...
És impossible.
No crec que fos.
Clar, llavors heu estat pobles com el de Guas, per exemple, poble mariner, dedicat pobles... al comerç de l'arengada.
Scalloway, que era la capital antiga, que sempre s'han quedat enfadats amb l'Erwick, perquè els hi van prendre. De cop i volta van passar la capital a l'Erwick i els d'Scalloway sempre allò, jo crec que deuen ser com Terrassa i Sabadell, avui dia, que sempre hi ha un pique personal entre ells, no?
O Castellserà i Torrefeta.
Ja dic, són més aviat pobles sueltos.
Pobles petits, sí.
Tampoc veus cases molt antigues. Això és una cosa que em va fer bastanta pena, veus? La casa antiga de pedra tradicional, escocesa i així, en veies molt abandonades. Hi ha molta granja, llavors veies la granja com una construcció més moderna, suposo que més aïllada de la intempèrie, amb els corrals i així, i llavors veies al costat doncs, el que devia ser l'antiga granja de pedra, massissa, sense sostre, enfonsada... I vaig estar buscant per internet i deia que era una cosa que estaven ara bastant preocupats, que estaven perdent el patrimoni arquitectònic tradicional. I els pobles són macos, però no són poblets. Per exemple, et diria que visualment són més macos els de Feroe. Són més de casetes de colorets, els de Groenlàndia, són totes les cases pintades de colors, també o així. Aquí són pobles més normals, vistos de lluny, dius... Ai, mira, que mono, no el fiord...
Però quan t'hi acostes...
Quan t'hi apropes són cases bastant més modernes i així, no? Però, bueno, tenen un encant de l'enclau on estan i estan ben cuidades.
Hi ha llocs arqueològics, també, no? Aquí a la Shetland?
Sí, hi ha bastanta cosa de l'edat de bronze i de l'edat de ferro. Hi ha algunes pedres d'aquests tipus menhir, standing stones, en diuen ells, no? Pedres que s'aguanten... i diverses pedres d'aquestes i després hi ha el que en diuen els brocs, que són també com una mena de torres cilíndriques i diverses construccions d'aquestes que són molt de l'època del ferro. Em sembla que no sé si les pedres eren més de l'edat de bronzo i els brocs i alguns restos d'aquests més de l'edat de ferro, de l'època que hi havia els pictes, que era la població que hi havia en aquell moment abans que vinguessin els vikings.
Que de fet les Shetland són més noruegues que britàniques d'aquí, aquest passat viking, i van arribar al segle IX, més o menys, i van viure segles, quan les illes formaven part de Noruega, de Dinamarca, van formar part també, fins que les va conquerir un rei escocès. De fet, els vikings no eren un grup ètnic, sinó una professió derivada de les dures condicions de les terres escandinaves. No es veu que ells, doncs, practicaven el que en deien l'Iviking, és a dir, comerciar amb altres terres i sovint saquejar i piratejar. I he llegit que alguns estudiosos creuen que una de les causes del sorgiment de l'era vikinga podria haver estat la violenta progressió o imposició del cristianisme, és a dir, que eren gent escamada a qui se'ls havia intentat imposar el cristianisme per males maneres i llavors per això doncs, anaven a comerciar i, a més, doncs saquejaven i robaven i eren el terror, no?, de totes aquestes terres.
Bueno, també eren molt bons mariners i apareixien igual a Groenlàndia que Amèrica.
Que Amèrica, no?
Que Amèrica, sí, sí. Que alguna vegada recordo que he llegit alguna cosa d'algun lloc molt sorprenent. Que, aquí havien arribat els vikings. Què feien aquests vikings?
No tenien cap voluntat de deixar constància dels llocs on arribaven, no? I per això doncs, hi ha dubte sempre de si realment hi van arribar o no, però sembla que està fora de dubte i eren bons navegants, no?
Sí.
I llavors deu anar al festival que ells pronuncien ràpidament, no? Abhelia?
Sí, aquest del...
Que anem Abhelia.
Sí. I bé, aquest festival venia d'una festa més antiga. El festival actual és relativament recent, finals del segle XIX. No és una cosa que vingui dels vikings, tot i que té aspecte de festa vikinga, no? De fet, ells feien una festa que era molt més bèstia, diguem-ne, que es veu que omplien bidons de brea,
sí,
que seria el quitrà.
Sí, una mena de quitrà, sí.
I els incendiaven, i els s'emborratxaven molt, 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 i quan estaven molt borratxos perseguien a la gent per l'Erwick o per diverses localitats on es fan les festes aquestes.
A la gent?
Tirant-los els bidons encesos i així, a lo bèstia. I al final el govern ja va decidir que, bueno, que allò era un desmadre.
Home, devien acabar amb el país, cada vegada havien de reconstruir l'endemà, no?
I a més això, diu que anaven molt, molt beguts, no? I llavors van decidir, l'altre dia ho llegia, van decidir fer alguna cosa més civilitzat. Diu, però que hi hagués molt de foc, també. I aleshores és quan es van inventar la festa actual, que consisteix en fer uns grups que es diuen squats. Un squat seria una confraria. Llavors, el que fan és, aquests squats, fer una processó amb antorxes a la nit.
Amb torxes enceses?
Amb torxes enceses, més molt grans, unes torxes, unes senyores amb torxes. I aleshores, cada any fabriquen un vaixell, un dracar viking, i al final de la festa consisteix, bueno, es fan la processó...
Això es fa a l'Erwick, a la capital, o es fa a totes les ciutats?
Això es fa a bastants dels pobles, i es fa el més gran, es fa a l'Erwick, que és el que vam anar a veure. Que després d'haver vist el de l'Erwick, penso que m'agradaria veure'n també algun de poble, perquè igual és allò com... amb menys gent, però més autèntic, no? Però bueno, el de l'Erwick està bé, perquè a més és una festa d'ells. Va ser l'únic lloc, l'única nit, on vam trobar dos catalans, els únics que vam veure, i va dir això, que havien vingut amb el ferri el dia anterior i marxaven, vull dir que venien per la festa. I aleshores, bueno, fan la processa aquesta amb les... Són 1.000 torxes, que aviat està dit, 1.000 torxes, per l'Erwick, canten un himne de l'Ubhelia i acaba, quan acaba l'himne, tira totes les torxes dintre del vaixell. El vaixell, evidentment, s'incendia i és com una gran falla de... el vaixell cremant-se i així, no? I aquesta és com una mica en resum la festa, però bueno, té les seves intríngulis amb qui és el jefe de l'esquad. Cada esquad té el Harl Squad, que és un càrrec que sabeu que és va buscadíssim. La gent de categoria de l'Erwick, en aquest cas, doncs, que té la possibilitat de fer un any de fer de Harl Squad, no? I llavors els que formen la confraria són els Geezers i en aquest moment a l'Erwick hi ha 47 confraries. Llavors, hi ha una, que és la dels vikings, la més espectacular, que es disfressen tots de vikings i així fan una processó també al matí.
Amb
així.
Els cascs amb banyes?
Sí, cascs amb banyes, però bueno, és que hasta els nens petits, tots els nens petits van amb uns gorritos d'aquests de llana, amb cascos,
amb dues banyes,
amb dues banyetes boníssims, no? I és una cosa molt, ja dic, de tota la població, no? Llavors, al matí surt l'esquad d'aquest de vikings, van al vaixell, que tenen a la port, es fan unes fotos...
Però vol dir que surten del centre de l'Erwick,
sí,
i baixen desfilant?
Desfilen per diversos carrers, els carrers principals de l'Erwick, es fan les fotos així en el vaixell, al costat del mar, i llavors a la tarda porten el vaixell aquest amb un parc al centre de la ciutat, un parc així urbà, amb verd.
El porten sobre rodes o porten a les espatlles?
Sí, però no, els porten
amb rodes.
Llavors, quan fan la processó nocturna, acaben aquest parc i és on el cremen tots en allà, no? I entre la processó del matí i la tarda, l'esquad dels vikings pues, fa visites a l'hospital, van al museu, van a l'escola, i van fent fotos això amb els nens, amb els malalts de l'hospital, etc. No, és com una cosa molt festiva. Dius. I el curiós és que en el moment que cremen el vaixell, dius, uah, és el moment culminant, i de cop volta desapareix tothom. Dius, ja està, i el vaixell encara està cremant allà, dius, sí, encara. I és que llavors se'n van a les seves festes privades, que això és bastant difícil d'accedir-hi.
Que són les festes vikingues reals.
Bueno, vikingues, jo, bàsicament, per lo que he entès, i és anar-se a emborratxar a fer festa.
Jo pensava, quan deien, tothom tira la torxa al vaixell, penso, i canten, i me'ls imaginava amb una gerra a l'altra mà, no? Una gerra de cervesa.
No, les gerres se'n van, llavors hi ha les festes privades, les de l'Ajuntament, és el que és com la més espectacular i així, però bueno, per aconseguir una entrada per allà doncs és difícil, perquè és molt d'ells, i festes privades i així. Aquí es veu això, que les festes són un, bueno, despimporre d'alcohol i ball i música i tal, fins a la matinada. I ara nosaltres pensàvem que era festa el dia de l'Upalihà i no, és festa el dia següent. I ens van dir, no, és que el dia següent està tothom per l'arrastre i el dia següent no es pot fer res. I llavors el dia següent sí que estava tot tancat. Però bueno, nosaltres a les 9 de la nit van acabar de cremar el vaixell, va desaparèixer tothom, vam donar una volta i ens anem.
Clar, què fas, no?
Un apartament llogat allà a l'Erwick i res, el dia següent sortir a fer una altra excursió i conèixer les illes.
No? És a dir, que vas tenir opció de fer dos tipus de fauna, el que són llúdrigues i belugues i orques, i després...
I la fauna local, sí. Però més és curiós perquè hi ha aquest esquad viking que és el que veureu a totes les fotos. Però els 46 no van vestits de vikings, van vestits de les coses més peregrines, una mica carnavalesc. Doncs allò, tots amb uns vestits així en plan carnaval, molt estrafolari. És com una mica, a veure qui es fica més estrafolari, i una mica per temes també, no? D'aquests 46 grups que porten les mil torxes, un van com disfressats de coses marines, l'altre de carnaval brasileny. Clar, el que fa gràcia i el que jo li feia fotos que m'agradava més és el dels vikings, no? Que van molt xulos. Però tot l'altre també era molt, molt atractiu. No?
Clar, llavors l'endemà deu ser la portada del Shetland Daily, no?
No sé si deu sortir el diari el dia següent.
O potser no hi ha diari.
A Shetland News, ja. A Shetland News.
A Shetland News. Que lluny queden, no?, amb aquesta festa, els penya-segats de Hermanes i la tranquil·litat i aquesta sensació de la Shetland d'aïllament i de solitud. Aquí sí. Trenca una mica l'encant.
Sí, i de fet el problema és que hi ha tanta gent, perquè hi ha de l'Erwick, hi ha els de l'Erwick, gent de tota la Shetland i gent que ve d'Escòcia i alguns turistes. Llavors, realment, el moment que crema el vaixell, clar, és un vaixell al mig d'un parc, hi ha un mur, llavors et poses anar al mur i, clar, i la gent s'apilotora i així i tal, i hi ha moments que és difícil veure alguna cosa, eh? Vull dir que si hi ha un moment allò de lluita per aconseguir un lloc...
Una festa viking, és una festa viking, és clar.
A cops de colze intentant, que no veig res, que no sé què... Però bé, va ser un bon canvi després dels dies de tranquil·litat i així, i dius, vale... Però el dia següent va estar molt bé que estiguessin tots dormint, perquè ens vam anar a voltar, és aquest dia que feia tant de vent, i ens vam anar a voltar amb unes illes que hi ha també pel sud, que es diuen Burres, la West Burra i la North Burra, i supertranquil una altra vegada, tot buit, i els del grup de Facebook van avisar que hi havia, abans comentaves, una beluga, que és un cetaci, és una balena petita de color blanc, i vam intentar anar-la a veure, però bueno, no la vam veure, però ho vam intentar, no? En seguint les indicacions del grup de Facebook, estava, em sembla que és, no sé si que la tercera o quarta vegada en la història que es veia una beluga, que és molt més d'això, d'esbalba i gent maia i així, que la primera vegada que es veia una beluga aquí baix. I, bueno, es anaven avisant una mica, vam anar a la zona, però, bueno, saps què passa? Que amb un mar picat, que fa tot aquella...
Molt difícil de veure-la.
Totes les puntes de les onadetes blanques, distingir una baleneta blanca que treu el cap pues, cada 10 minuts, era com molt... Però bueno.
Has de viure en una caseta de la Shetland, tenir sí. La teva vidriera, allà assegut al sofà amb uns binocles i esperar.
Sí, prenent un te calent i un escon, que és...
Sentint el vent com udola a l'exterior.
Sí, sí, sí. La veritat és que un lloc d'aquells que dius... Agafar una caseta i estar-t'hi jo 3 mesos estaria guapo.
Oriol Alemany, un plaer haver pogut escoltar els teus relats, fruit d'una llarguíssima, una dilatadíssima vida de viatges a llocs remots d'arreu del món, molts d'aquests llocs illes, eh?
Sí, la veritat és que el de les illes, sense plantejar-s'ho conscientment, és una cosa que hem fet moltíssim. Sempre són algo especial, no, les illes?
Sempre són algo especial. Oriol Alemany, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i...
Fins aviat.
Una despedida del programa. Adéu, gràcies per tots aquests anys.
A tu.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
La viatgera de la Gran Anaconda, en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
Avui, l'expedició fins a la fortalesa de Cuela, que està situada a la regió dels Andes amazònics, s'està convertint en l'odissea més gran d'aquest viatge. La ruta cap al nord des de Cajamarca passa per zones agrícoles i paisatges volcànics vertiginosos, i moltes de les carreteres són especialment estretes i estan sense asfaltar. He pujat a un taxi colectivo, que en realitat és el cotxe d'un particular autònom, on viatgem quatre passatgers per un preu mòdic i que amb una mica de sort arribarem vius a Cuelap. El trajecte d'unes quantes hores serà, fins avui dia, el més estressant i perillós dels que jo hagi experimentat mai. I això que he viatjat per nombrosos països on moure's per carretera està tota una cursa d'obstacles. Però aquí, als Andes amazònics, la cosa fa posar els pèls de punta. Cada cop que es creuen dos cotxes en una d'aquestes carreteres de muntanya, recordo, estretes, sense asfaltar i a molts metres de caiguda vertical de qualsevol lloc, un dels dos vehicles ha de fer marxa enrere indefectiblement per deixar passar el que ve de cara. Avui, si no hem caigut barranc avall, ha estat perquè el nostre conductor ha passat per aquesta carretera mil vegades i perquè, per sort, avui no tocava que hi hagués cap esllavissada. En fi, que malgrat tot el trajecte ha valgut la pena, perquè quan per fi aconsegueixo posar un peu a la fortalesa de Cuelap em quedo amb la boca oberta. Aquesta regió plujosa per on passen algun dels rius que alimenten l'Amazones va estar dominada per un poble anterior als Inques que tenia un nom ben curiós, els Chachapoyas. Al voltant del segle XI, quan aquí a Catalunya s'erigien les esglésies romàniques de la vall d'avui, el poble dels Chachapoyas construïen el seu Machu Picchu particular en una muntanya situada a 3.100 metres d'altitud. Tot i l'alçada considerable, només cal caminar una mitja hora per arribar a la ciutadella. A l'interior hi ha uns 500 edificis circulars que van ser la llar d'entre 2.500 i 3.000 persones fins ben bé al segle XVI, quan al Perú ja havien entrat els castellans. És un espai sorprenent, aquí dalt d'una muntanya, aïllat de tot i amb aquestes muralles de gairebé 20 metres d'alçada que protegeixen tot el complex i que avui encara aguanten. De la mateixa manera que passen moltes altres grans infraestructures del passat, també Cuelap està envoltada de misteris que porten de corcoll arqueòlegs i historiadors. El primer i més evident, com i des d'on van transportar els blocs de pedra per construir una ciutat d'aquestes dimensions a 3.000 metres d'altitud. Com se vestien d'aigua aquí dalt? I un dubte més, quan i per què es va abandonar? Sobre aquesta última pregunta, la versió més acceptada és que després d'haver estat sotmesos pels inques durant dècades, a Cuelap va arribar Alonso de Alvarado, home de confiança del conqueridor Pizarro. Els pobres Chachapoyas van sortir de les brases per caure al foc. Els autòctons, veient que per fi algú els alliberava del seu dictador inca, es van posar molt contents, fins que es van adonar que aquells nouvinguts el que volien era quedar-se a les seves terres. I finalment, els castellans els van forçar a marxar d'aquí. El cas és que ningú mai més es va recordar de Cuelap fins que va ser trobada per casualitat a mitjan del segle XIX. La història, al final, sempre s'acaba repetint.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Les llengües de l'anaconda.
David Valls, benvingut.
Moltes gràcies.
No fa gaire temps que ens vam acostar als països bàltics per parlar del letó, llengua indoeuropea. Avui tornem al Bàltic?
Sí, tornem-hi. Anem a parar a Estònia i parlarem de l'estonià.
I has vingut acompanyat avui per parlar de l'estonià.
I avui he vingut acompanyat no d'un estonià, potser de cor, sí, que és l'Alexandra Jiménez. parla castellà, català, també sap anglès, ha estudiat japonès, suec, alemany i també ainu. Vam parlar
que parla els nadius de l'illa de Hokkaido, al nord de l'arxipèlag del Japó.
És una llengua que ja la parla molt poqueta gent i del qual l'Alexandra doncs, té un canal de YouTube on ensenya ainu.
David Valls, lingüista.
I ell ha estat a Estònia i s'està especialitzant en les llengües dels Urals. Les llengües uralianes, parlades per uns 24 milions de persones, molt escampades geogràficament. Per exemple, es parlen des dels Carpats, que és l'hongarès. Al nord d'Europa tenim el finlandès, tenim el sami, tenim l'estonià, i a Rússia se n'hi parlen moltes, però amb pocs parlants. Per exemple, tenim la llengua komi, l'udmurt, llengua de la qual també en vam parlar aquí al programa.
I tant, sorgida de la República d'Udmurtia, amb capital a Ijevsk, a uns 1.200 quilòmetres de Moscou, en fi.
I també, evidentment, per la banda dels Urals i de Sibèria, que és d'on provenen, o se suposa que provenen aquestes llengües, com ara les llengües samoyedes. Moltes d'aquestes llengües, de fet, fora de l'estonià, l'hongarès i el finlandès, que són les que tenen més parlants de totes, la resta, les que es parlen a Rússia, Sibèria, doncs tenen molt pocs parlants i algunes estan en perill d'extinció, de desaparició, per substitució lingüística, bàsicament pel rus. De totes maneres, tenim aquí l'Alexandra, eh?
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Com és que t'has interessat per aquest grup de llengües?
Bé, al principi em vaig interessar per Finlàndia, perquè m'agradava el país i volia anar-hi a viure. Vaig descobrir la llengua i, clar, com a lingüista em va encantar.
Fascinar.
Sí. I finalment vaig visitar Estònia i em vaig enamorar d'Estònia completament.
Es parla molt l'estonià?
Bé, l'estonià es parla només a Estònia, però...
No, em referia si es parla molt al país. O sigui, si tu vas a Estònia i és una llengua d'ús habitual al
sí,
carrer...
Sí, excepte a la zona de Narva, al nord-est, que es parla...
La frontera amb Rússia.
Sí,
que es parla rus.
Es parla el rus. Hi ha estonians que van allà i no els entenen.
I no intenten implantar l'estonià o tenen por d'implantar-lo una fos cas que...
Ara ho estan intentant canviar.
El Putin de... menjar-se un tros de terreny més.
Sí, a les escoles estan intentant fer tot l'ensenyament en estonià, perquè ara mateix allà ho fan en rus, pràcticament, i no aprenen estonià. És un tema una mica...
Delicat, no?
Delicat.
A veure, quantes llengües hi parlen a Estònia, realment, a part del rus, que no és una llengua estoniana?
Sí, o sigui, llengües pròpies en té 5. L'estonià o estonià del nord, després hi ha el grup de les llengües sud-estonianes, que n'hi ha el vuru, el setto, el mulki i el tartu. En general, els estonians són conscients que existeix el vuru, però la resta no ho saben. Hi ha una zona al sud que es diu Vuruma, i allà es parla el vuru sobretot. També hi ha Settoma, on es parla el setto, i Tartuma, on es parla el tartu, i així.
Esclar. I quants parlants tenen aquestes llengües? Perquè són llengües dialectes de l'estonià?
O... Són llengües, tot i que pel que he vist a Estònia la gent tendeix a pensar que són dialectes i ho ensenyen així a l'escola, però objectivament no poden ser dialectes de l'estonià perquè diacrònicament s'han desenvolupat de forma diferent. I el protofínic, que seria com el llatí de les llengües escèniques, sí, per dir-ho així, quan es va diversificar el primer cop, fa com 1.500 anys, es va diversificar en llengües sud-estonianes i tota la resta. Quan l'estonià encara no era ni una llengua en si mateixa, ja eren una branca diferent.
I aquestes llengües petites per què s'han preservat? Perquè les parlen grups de pastors, de rens que viuen aïllats respecte de la resta de població?
El que passa és que, o sigui, quan Estònia encara era part de l'imperi rus, hi havia com dues grans llengües, Estònia, en lloc d'una. Tenien l'estonià del nord i tenien el tartu literari, que estava fet amb dialectes del vuru i del tartu, i s'utilitzava a les escoles, als documents oficials, a l'església, llavors era una llengua molt utilitzada i en general les mantenien, però després quan ja es van independitzar van intentar homogenitzar el país i tenir la llengua i llavors es van deixar d'utilitzar. I després ja de l'ocupació soviètica l'estan intentant que recuperar.
Clar, perquè estem parlant d'un país d'un milió i mig d'habitants.
Clar.
És a dir, que aquests subgrups deuen ser molt, molt, molt petitons.
Sí, en comparació sí. És a dir, en general entre totes les llengües sud-estonianes hi ha uns 160.000 parlants, més o menys.
O sigui, entre aquestes quatre llengües, uns 160.000 parlants.
Uns 100.000 són de vuru, després uns 26.000 són de setto, uns 12.000 de mulki i uns 19.000 de tartu. Però el 2011 hi havia bastant menys, o sigui que hi havia uns 100.000 en total.
O sigui, ja la transmissió d'aquestes llengües s'està guanyant. Hi ha intercomprensió?
Entre el vuru i el setto, sí. És una mica com el català i el valencià. I clar, hi ha discussions sobre si són la mateixa llengua... però tenen cultures molt diferents i tradicions molt diferenciades, llavors en general es veuen com llengües diferents. I després el tartu i el mulki en general es consideren com varietats de transició perquè estan molt influenciades per l'estonià del nord i tenen trets de l'estonià del nord i de les llengües sud-estonianes. I el problema amb el mulki és que si bé tenen la seva llengua no se senten tan identificats amb ella, mentre que els Buru i el Seto tenen molta identificació amb la llengua, senten que és seva i no se senten tant només estonians, sinó que se senten Buru i Seto, però els Mulkis se senten només estonians.
Tu els pots diferenciar aquests grups visualment? És a dir, per la vestimenta o per les tradicions?
Home, si van amb texans tots.
Sí, tenen vestimentes tradicionals, però no les utilitzen en general.
Habitualment.
Habitualment.
Doncs per aquest culturalment són grups molt diferenciats.
Sí, a nivell religiós també.
Però esclar, hauries de coincidir potser amb les festes del poble per veure que realment...
Doncs, per tant, l'estàndard que es fa servir a Estònia per tota Estònia és l'estonià del nord, que és el de Tallinn, m'imagino,
sí.
No? Clar, és on hi ha la capital.
El de la capital.
Llavors, tots aquests grups, aquestes llengües, tots aquests parlants, el que aprenen a escola és l'estàndard del nord,
sí,
i tots el parlen, clar.
Clar, ara sí que estan començant a intentar una mica reviure aquestes llengües, llavors fan algunes classes a l'escola, són a la setmana, o sigui que no és res encara gaire útil, però ho estan començant a fer. I han fet un estàndard del Buru, que és l'únic que hi ha d'aquestes llengües de moment, però el govern d'Estònia tampoc no accepta l'estàndard que han fet del Buru. Que... No.
Tu com a lingüista fas treball de camp, vull dir, et mous pel país, visites les escoles... Què fas quan vas a Estònia?
He intentat investigar tot el possible, però no he fet treball de camp en si, però a Buru hi ha l'Institut Buru.
Buru, parlem d'una ciutat.
Sí, sí, exacte. La part central de Buruma és Buru.
I... La capital.
Sí, i ara estan intentant ensenyar-ho a parvularis, fer més llibres per poder ensenyar aquesta llengua. I amb el Seto també han aconseguit començar a fer un que es diu Language Nest, que és per ensenyar als nens només aquesta llengua mentre estan a parvularis perquè l'aprenguin bé. Mentre que les altres dues estan una mica més deixades. El Mulki encara fan poesia, hi ha escriptors que l'utilitzen, però el Tartu està completament abandonat.
Tenen una tradició escrita, per això, antiga.
Sí, bé, això és el que em sembla més curiós, perquè el Tartu d'aquestes llengües és la que menys atenció està rebent. No estan intentant revitalitzar-la, els parlants són vells en general, però la llengua d'Estònia del Sud es deia Tartu abans, i molta gent no n'és ni conscient. I, per exemple, hi ha el Testament de Wasne, que és la primera versió, la gent diu, en estonià del Nou Testament, però està escrit en Tartu, i la gent s'oblida d'això i tenen la llengua abandonada, bastant trist. Perquè les llengües sud-estonianes no es parlen només a Estònia, també es parlen a Letònia i Rússia.
És que les fronteres polítiques gairebé mai se diuen amb la realitat del territori.
Sí. I a Letònia, per exemple, hi havia una llengua que es deia Leivu, que va morir el segle passat, i també va aguantar, i ells es consideraven estonians, de fet. I clar, algun cop que van a Estònia no els entenien, evidentment.
Quan vas a Estònia, t'allotges a Tallinn i et mous pel territori a partir de Tallinn?
En general em quedo a Tartu, que és el meu lloc preferit. És més cap al sud, però pots anar arreu des d'allà.
Preferit per què? Pel paisatge, pel clima, per
sí,
la gent? Per...
Hi ha menys gent, sembla menys una ciutat i més un poble molt gran, la segona ciutat més gran d'Estònia, de fet. I també és fàcil anar fins a Buru des d'allà, llavors més fàcil moure'm.
Amb casetes de colors, campanars punxeguts,
sí, sí,
la capital.
Sí, sí.
Alguna cosa amb estonià sí que podríem sentir, no? Potser
sí, no? Ens podries alguna cosa amb estonià o sud-estonià, alguna d'aquestes llengües amb Buru o...
O amb Aino, no?
Perquè Baino també, és veritat, Baino, es podria dir alguna cosa amb Aino. Recordem que aquí
cap...
vam tenir un lingüista, en Bernat Verdagil, que ens va parlar en panarà, que és una llengua que es parla a l'Amazones, que la parlen... No
és el primer cop que es va parlar en panarà per Catalunya Ràdio,
I segurament l'últim.
Probablement l'últim, esclar.
Sí. I, home, ara que... poder sentir unes paraules en Baino, que és una llengua que parlen, què, 10 persones, potser?
Sí, bé, també s'està intentant
revitalitzar una mica, no?
Però només 10 persones, estaríem parlant de poquíssima gent, no?
Tan poquíssima gent, i aquí tenim un professor d'Aino.
Sí, per comparar dues frases, podria dir gràcies per escoltar-me parlar sobre les llengües del sud d'Estònia, que en estonià el nord seria Tananteit, Minkulamast Rakimas, Leunaesti Kelest, i en buru seria Aitumateile, Kulloti, Minno, Leunaesti Kelest, que no és l'humà. És bastant diferent, no són intel·ligibles en absolut.
No són intel·ligibles. Bueno, has dit un Keles per aquí, que sí que era igual,
sí,
no?
Sí, l'una és Tikeles, que és llengües del sud d'Estònia, que sí que es diu igual. I tingueu un bon dia, Head Paiva i Head Paiva, amb l'harmonia vocàlica.
Vaig a fer una pregunta absurda, no? Perquè, clar, això depèn de la persona, però quan es triga a aprendre una llengua i amb quin grau, no?
Tan diferent com aquesta, clar. Recordem que potser no ha quedat clar, totes les llengües estonianes, finlandès, no són llengües indoeuropees. Les llengües indoeuropees, doncs, és el català és una llengua indoeuropea, l'anglès, el rus és una llengua indoeuropea, llengües que es parlen a la Índia, el marathi, el panjabi, l'urdu, el hindi, d'acord? Són llengües que estan emparentades, que tenen unes similituds, però aquí estaríem parlant d'una altra família lingüística de llengües totalment diferent, com seria el cas del basc, per exemple. Per tant, aprendre una llengua que no és indoeuropea en principi és molt més difícil que aprendre una llengua indoeuropea. Sobre el paper, aprendre rus per un català hauria de ser més fàcil que aprendre Estonià. Què passa? Això és la meva teoria. Que dius, d'acord, el rus és una llengua indoeuropea, però és que han passat tants anys des de que el rus i el català es van començar a separar que jo em penso
que... S'han separat moltíssim les unes de les altres.
Que ningú es pensi que ara, perquè el rus és la llengua indoeuropea, doncs és fàcil aprendre rus, que per cert tu n'aprens, no?
Sí.
I d'acord, és una llengua europea, però és fàcil aprendre rus?
No.
No, oi?
No, però clar, en comparació amb l'estonià és cert que...
És una mica més fàcil.
Sí, l'estonià també té evidencials, per exemple, són unes marques que indiquen de quina manera saps una informació.
En estonià n'hi ha?
Sí. I
en Ainu també, dius?
En Ainu també n'hi ha uns quants, per saber si ho has sentit, si creus perquè estàs veient alguna cosa que t'ho indica, hi ha uns quants. I per acomiadar-me en Ainu...
Vinga, va.
De fet, aquesta mateixa frase es podria dir de dues maneres en Ainu. Una amb un aplicatiu que és propi de l'Ainu i una altra seguint, calcant el japonès, per dir-ho així, que és com ho fan avui dia. Llavors, seria... Kuaniorun echinu wa kore yairage. Gràcies per escoltar-me. Això seria calcat a la japonesa. I en Ainu Ainu es diria Kuani Orun Echikoinu Yairage. És una marca de canvi de València en general. Aquí aquest aplicatiu es diu Benefactiu.
Ah, Benefactiu.
Sí, indica que és una cosa que em beneficia a mi que m'escolteu en aquest cas.
Quantes hores d'aprenentatge hi ha al darrere?
Moltíssimes.
Moltíssimes vol dir que dediques tot el dia i tots els dies de la setmana i mesos i anys.
Sí, un any o dos sí que porto.
Clar, perquè ens anem a l'Ainu, eh? Clar, l'Ainu, sí. A través de quina llengua l'has estudiat?
Clar, l'Ainu l'he estudiat a través del japonès.
Sí, perquè... clar, has hagut d'aprendre japonès prèviament.
Sí, sí, porto 10 anys estudiant japonès.
Ara arribem. Allà on volia arribar, 10 anys en japonès.
Omedeto.
I, clar, com que em vaig interessar pel japonès i el Japó, doncs vaig veure l'Ainu.
Te'n vas acabar l'Ainu?
I què t'agradaria dedicar-te a tu?
Clar, vaig una mica canviant de llengua que estudio, però en general crec que segurament no a la tipologia, o a les llengües uralianes.
Bàsicament a l'estonià, no?
Sí.
O les llengües sud-estonianes.
Sí, sobretot al tartu, que m'interessa molt.
Recuperant-lo.
Sí.
Un diccionari català-tartu, tartu-català.
M'agradaria fer un diccionari, sí. I potser una gramàtica, si es pogués.
Similituds entre finlandès i estonià, sud-estonià...
Sí, entre l'estonià del nord i les llengües sud-estonianes no hi ha pràcticament intercomprensió. Potser un 20% del que diuen ho pot menys entendre un estonià, però no...
Déu-n'hi-do.
I fica amb el finlandès, comparteixen trets amb les llengües sud-estonianes, perquè l'estonià, el livonià i el veps van perdre l'harmonia vocàlica, però la resta la conserven, llavors per això sonen potser semblants, però no hi ha intercomprensió realment.
Amb el finlandès tampoc?
No.
I amb l'hongarès ja...
No, amb l'hongarès res.
Que són llengües totes molt complexes, eh? Des del nostre punt de vista.
Sí. De les fèniques, la llengua que té més casos és el veps, que en té 23. La gent normalment sent 14, 16 al finlandès, depèn de com comptis, o 18 amb l'hongarès, però el veps en té 23. Ostres. És un altre món.
Molt bé.
Molt bé.
Alexandre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
David, gràcies.
Gràcies.
I espero veure't aviat.
I tant.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Igualment.
Adéu-siau.
Els viatgers de la gran anaconda.
Estònia, una de les tres repúbliques bàltiques, és el darrer territori al qual ens hem acostat en el viatge d'avui, que també ens ha permès recórrer Kuelap, al Perú, i les illes Shetland, al nord-est d'Escòcia, és a dir, de l'arxipèlag britànic. Ens aturem aquí. Som els viatgers de la gran anaconda, Benja Estacio, Judit Sala, qui us parla, Toni Arbonés. Gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.